Així és, Sílvia, parlem de patrimoni, de la revisió del mapa del patrimoni cultural d'Olèrdola, que fa uns dies es donava a conèixer després de la feina elaborada amb l'impuls de la Diputació conjuntament amb l'Ajuntament d'Olèrdola, i per fer-ho doncs conversem amb la Marta Lloret, que ha estat l'encarregada de fer aquesta revisió d'aquest mapa del patrimoni. Marta Lloret, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Marta Lloret és molt coneguda també a les xarxes socials com a caçadora de masies. En parlarem en el llarg de la conversa, però primer de tot ens agradaria que ens poguessis situar les principals conclusions d'aquest mapa del patrimoni cultural d'Olèrdola, el que ens explicaven des de l'Ajuntament, el mateix regidor, el Pere Sadurní, sobretot destacar la xifra de gairebé triplicar els béns culturals inventariats. Hi havia fins ara 123 i ara ha passat Olèrdola a tenir registrats aquests 346. Són molts, no, Marta?
Sí, són molts, però aquest fet s'explica sobretot perquè l'inventari que estava fet fins ara era molt antic i els criteris també d'inclusió d'aquest inventari han canviat i, per exemple, abans no es posaven totes les barraques de vinya i ara s'han intentat posar també les de poble, s'ha intentat aprofundir una mica més i per això ha donat aquesta xifra tan alta. Perquè aquí de patrimoni a Olèrdola en teniu molt, molt variat i molt important.
Què destacaries més enllà segurament del que és l'emblema, el conjunt monumental d'Olèrdola, la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, però hi ha moltíssimes coses més també a subratllar. Què destacaries tu des de la teva vessant professional i també doncs, una persona doncs, que ha trepitjat molt territori i que pot això situar doncs, a les diferències i els elements que poden situar aquesta originalitat d'Olèrdola? Què té diferent Olèrdola respecte d'altres espais també en patrimoni al país?
Doncs Olèrdola a mi m'ha cridat l'atenció pels vestigis d'èpoques molt reculades que hi ha arreu del territori. I penso en concret en alguns jaciments com les balmes de Can Ximet, a mi em van deixar realment impressionada. I a banda d'això, totes les coves que han estat habitades, el conjunt, com has dit, és espectacular, també teniu masies, que és el tema que a mi em toca més de prop, molt boniques i molt de tipologies molt diferents. És una combinació entre patrimoni cultural i natural, que aquí és molt important. De fet, ho fa que sigui més singular el fet que tingui aquest entorn natural tan especial.
I no massa conegut, aquesta és la percepció que hi ha extesa, com a mínim, entre les persones que vivim o que estem aquí al territori, doncs potser més enllà del Penedès no hi ha massa present doncs, aquesta importància d'Olèrdola. No sé si és aquesta percepció que tens tu també, Marta.
Sí, jo també, voltant per aquí, anant a veure tots aquests tresors, tenia aquest pensament bastant sovint, ostres, això no ho coneixies, i, per exemple, les balmes aquestes, com no estan a totes les guies turístiques, aquestes balmes són de difícil accés, però fins i tot el conjunt monumental tampoc és particularment conegut, i és, jo crec que hauria d'estar entre els monuments principals de Catalunya.
Aquest mapa del patrimoni cultural és una eina essencial per la protecció i conservació de béns culturals i dins del mapa s'inclou, no has apuntat també, patrimoni de tot tipus, immoble, el moble, el documental, l'immaterial i el patrimoni natural.
Sí. Sí, és un recull de tot el patrimoni cultural d'un municipi.
Per exemple, també s'hi han recollit cançons, llegendes...
Sí, això en Pere Sadurní va passar tot un recull que es va fer fa anys i que també ha estat inclòs en aquesta revisió.
Folclora també?
Sí.
Dites?
Sí, tot, patrimoni immaterial. Està classificat com a patrimoni immaterial. Existeixen costums, llegendes, tradicions, que també creiem que és molt important que quedin plasmades en algun lloc abans no se'n perdi. Aquestes estan editades i no es perdrien, però està bé incloure-les en un inventari de patrimoni.
I de la teva feina hi ha hagut alguna descoberta, algun element doncs, que ha sobtat, ha creat sorpresa perquè tu l'has pogut trobar i abans no serà conscient de què hi era?
Bé, de totes les que he trobat, hauria de dir que no és just dir que ho he trobat jo, perquè m'ha acompanyat pràcticament cada dia agents rurals que són grans coneixedors del territori i que demostren molta estima i molt d'interès per aquest tema. I en concret van descobrir unes roderes... ai, com es deia la masia? No, ara no me'n recordo el lloc. Unes roderes, bueno, que són marques de les rodes dels carros gravades a la pedra, que això tampoc hi havia cap constància d'això. I també s'han recollit en l'inventari.
I fotografies, per exemple, del municipi de Peracatalà?
El com?
Fotografies del municipi de Peracatalà, fetes per Peracatalà, també s'han posat en aquest inventari del patrimoni, en aquest mapa de béns inventariats, de béns culturals, les fotografies que s'han fet d'Olèrdola.
Sí, sí, tant. Sí, perquè també s'inclouen fons fotogràfics i també arxius, perquè el que hem dit és patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural.
I hi ha alguna recomanació? Què és el que ha de fer ara el municipi o les institucions, les administracions que intervenen en la gestió d'aquest patrimoni, d'aquests 346 béns culturals? Què és el que s'ha de fer ara?
Bé, la meva recomanació és fer un pla especial de protecció de molts d'aquests elements i a partir d'aquí també fer difusió a nivell turístic dels principis. Ja se'n fa, però potser portar-ho en altres àmbits, no només del conjunt monumental, sinó del patrimoni vitivinícola, de conjunts com Vila de Llops, i un llarg etcètera, perquè ja et dic que de rutes temàtiques en sortirien moltes.
I hi ha un espai natural dins d'aquesta etiqueta del patrimoni natural que també hi ha en aquest mapa del patrimoni cultural d'Olèrdola que ens ha pogut cridar l'atenció, la Saulonera, el llac que s'ha creat després de que hi hagués l'explotació de la bòbila a Sant Pere Molanta, un espai doncs, que també per descobrir, però primer per protegir.
Sí, sí, exactament, perquè s'ha creat com un petit sistema aquí natural i tot i que és de creació prou recent, ara és hàbitat de moltes espècies naturals i faunístiques. I això també té un interès natural reconegut. A part aquí també hi ha al costat, hi ha una masia abandonada que també el Maset d'en Sadurní, que també és una acaba de fer un conjunt singular.
Ho hem comentat abans, la Marta Lloret és molt coneguda a les xarxes socials amb el nom de la caçadora de masies. Per exemple, a Twitter té gairebé 21.000 seguidors, 20.700, que són molts, tenint en compte doncs, que és una conta dedicada només a la recuperació d'aquest patrimoni de masies catalanes, no? Un tema tan específic que ha despertat l'interès de moltíssima gent. Suposo que la primera sorpresa, entre d'altres, deus de ser tu mateixa.
Doncs sí, perquè fa molts anys que em dedico a això i no havia vist mai, no havia percebut mai aquest interès pel patrimoni rural. I estic molt contenta que n'hi hagi tant i que s'hagi fet tanta repercussió.
Perquè, clar, es caça bolets, es va caçar porcs senglars, però tu vas a caçar masies. D'on et neix aquest neguit, aquesta voluntat?
Doncs mira, quan estudiava ja vaig fer una beca d'anar a inventariar masies, allà vaig tenir clar que em volia dedicar a això. Però com que no hi ha una feina específica, doncs he anat buscant la sortida, fent mapes de patrimoni, per exemple, fent catàlegs de masies, i això m'ha permès seguir treballant cap a aquest tema que m'apassiona.
I com t'expliques, a què ho atribueixes aquest gran interès que ha despertat la teva feina?
Doncs suposo que jo ho explico perquè crec que tots tenim un vincle amb una masia i tots hi tenim un sentiment de nostàlgia i d'admiració, però que les administracions han anat deixant de banda i que està en un estat molt deplorable i crec que aquesta inquietud molta gent la compartia i algú ho ha posat sobre la taula, però crec que el Covid també ha ajudat a que molta gent se n'adongui que viure en llocs així és pràcticament necessari.
A través de les teves publicacions, evidentment, hi ha aquesta funció de denúncia de l'estat en què es troben moltes d'aquestes masies, però també, en algun cas, has volgut reconèixer també la feina que s'ha fet de recuperació. Algunes famílies com li han donat un ús en el context actual a aquests masos, les masies, que són centenàries, que tenen molts segles de fundació. Tant una cosa com l'altra també l'utilitzes, no? Tant la crítica, la denúncia, com el reconeixement.
Sí, estic fent una mica un estat de la qüestió, que encara que sigui aparentment tot molt negatiu, també hi ha la vessant positiva de casos de recuperació, de gent també que preserva el seu patrimoni i aquest gran llegat que li ha estat transmès, i de tot això en vull parlar, perquè també una mica em vull sensibilitzar, per exemple, de com s'han de restaurar, d'elements que s'hi conserven, de vocabulari associat. És una mica una globalitat del tema de la masia.
I la masia del Penedès té alguns trets específics?
Sí. A cada territori les masies tenen algunes peculiaritats, des de com la tipologia, però aquí al Penedès, clar, el que crida molt l'atenció és que està tot, té un gran patrimoni vinculat a l'explotació vitivinícola que s'hi va fer en aquest territori. I això condiciona l'estructura del mas.
Quantes masies has pogut inventariar, has pogut catalogar en la teva feina?
No t'ho sabria dir, perquè fa 18 anys que en documento i doncs, han de ser milers.
Milers. Hi ha alguna que t'hagi cridat l'atenció per algun fet, per alguna dada que has trobat, alguna cosa que t'hagi sorprès?
Home, aquí a Olèrdola en teniu unes quantes. Com Can Sadurní, que, bueno, a part de conservar-se la casa en molt bon estat, han sabut recollir totes les eines i tot l'amor que el seu propietari tenia i han museïtzat aquest espai amb una col·lecció d'eines i és com un homenatge molt bonic als antecessors. I, per exemple, també hi ha Roig aquí, que crida molt l'atenció per la forma que té, i bueno, hi ha masies molt destacades aquí i he disfrutat molt veient-les.
Perquè s'ha de concebre la masia no només com una edificació, com un habitatge, sinó també com una unitat de producció, la masia i el que l'envolta, l'activitat
sí,
que generava.
Sí, jo ho veig així, perquè la casa sola no té sentit. Les masies funcionaven amb tot el seu entorn, i parlar d'un edifici sol sense entendre que s'hi va construir un pont per arribar-hi, que agafaven aigua d'aquesta mina, tot això no té massa sentit.
I aquest interès que desperten doncs, les teves publicacions pot ser associat també a un interès que ha aparegut darrerament o que es percep de redescobrir doncs, els ambients rurals, sortir de la ciutat, anar al camp, viure al camp, tot això té a veure?
Sí, totalment. És el que deia, que el Covid ha fet que molta gent se n'adongui de la necessitat que tenim d'estar en contacte amb la natura i la manera com viure així era viure en un mas.
Marta, més enllà del treball que has fet ara a Olèrdola, pel Penedès has fet altres treballs d'inventariar béns culturals.
Sí, he estat fent revisió d'altres municipis. El Vila de la Marca, Sant Pere de Riudebitlles i puntualment Llonat. L'altre dia vaig estar al Castell de Pontons, també em va agradar molt, i és una comarca molt interessant.
Jo no sé si hi ha algun tret que pot definir aquestes feines que has fet aquí al Penedès, aquesta, potser m'atreveixo a interpretar aquesta necessitat de difondre, de donar a conèixer patrimoni que potser no és molt conegut arreu del país.
Doncs aquí és molt important que es faci aquesta feina, ja et dic, perquè hi ha un patrimoni molt singular i de, molt, molt antic, perquè també entrant en algunes d'aquestes coses i seria molt bonic que des de les entitats i des de les administracions que ho tenen entre les mans de decidir sobre aquests temes haurien de potenciar el patrimoni rural del Penedès, perquè he dit que té un potencial turístic i social molt important.
I encara no es fa prou feina en aquest àmbit?
No, no només és un problema de l'Alt Penedès, és problema de tot Catalunya. El patrimoni rural fins ara ha estat aparcat i no, quan es parla de patrimoni es parla més del modernisme, del romànic i de quatre aspectes més que del patrimoni rural, que mai està vinculat a aquest terme.
Abans, explicant doncs, el que t'havies trobat i el que havies pogut descobrir aquí a Olèrdola, comentaves que t'havia cridat molt l'atenció a les balmes de la vall.
Sí. Aquestes balmes per mi han estat de les troballes més impressionants que he fet, tant per lo ben conservades que estan. El fet que estigui en un lloc de difícil accés també ha permès que es conservin així i per això també és una mica complicat en aquest cas de que se'n faci difusió turística, perquè també és un risc d'exposar aquests béns al gran públic perquè hi vagi algú a fer bretolades.
Clar. Aquí s'ha d'afinar molt, no? El tipus d'intervenció que es proposi doncs ha d'estar molt en sintonia amb aquesta voluntat de preservar com ha estat això. Ha estat aquest espai, no? Doncs, Marta, de veritat, volíem acostar-nos a la teva feina. Marta Lloret, com a responsable d'aquesta tasca de revisió d'aquest mapa de patrimoni cultural d'Olèrdola, aquests 346 béns culturals, comentaves que en part s'explica aquest increment triplicar respecte a la xifra anterior perquè s'havien qualificat a la baixa, no? S'havia quantificat abans a la baixa. No, jo no sé si en una propera revisió encara en sortiran més de béns culturals al municipi.
Segur que sí. Els mapes de patrimoni que fa la Diputació, ells sempre ho incideixen, que són documents vius i que estan oberts a incloure elements que la gent vagi detectant, que això s'haurien de posar en contacte amb l'Ajuntament i dir, oita, doncs jo tinc una col·lecció de tal cosa que m'agradaria que hi fos. O he trobat una barraca, o he trobat un forn, tot això es pot anar incorporant i fa que sigui més ric aquest document.
Doncs estarem al cas de si hi ha aquestes revisions i actualitzacions d'aquest inventari de béns culturals. Marta Lloret, la caçadora de Masies, moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina feta i que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.